El suplement. Amb Roger Escapa.
Ara són les 10 i aquesta hora és notícia que està en marxa l'operatiu al port Tinerfeny de Granadilla per començar a evacuar els gairebé 150 passatgers del creuer Ondius afectat pel brot d'antivirus. Els equips sanitaris ja han pogut entrar al vaixell, que ha arribat al port canari cap a les 7 del matí, hora catalana, i els primers passatgers que s'evacuarà són els espanyols. Recordem que entre aquests hi ha 5 catalans. El govern espanyol assegura que de moment l'operatiu està sent un èxit. Última hora des de Tenerife. Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza. Bon dia, Mònica.
Bon dia, doncs sí, els metges del Ministeri d'Exteriors estan avaluant els passatgers de l'Ondius, que fins ara, des d'ahir, no tenien cap símptoma. La ministra de Sanitat, Mònica García, acaba de parlar fa molt pocs minuts als periodistes, assegura que els passatgers espanyols i, per tant, els 5 catalans a bord de l'Ondius estan bé i, de fet, diu que hi ha parlat directament aquest matí.
Todo el pasaje sigue asintomático. El primer el pasaje que va a salir, que va a ser desembarcado, va a ser los ciudadanos españoles, para los cuales ya está preparado el avión en el que tengan que ser trasladados. El siguiente país que va a ser evacuado va a ser Países Bajos, que va a llevar a ciudadanos de Alemania, Bélgica, Grecia y parte de la tripulación.
De fet, també ja hi ha a punt aquí els dos minibusos de la UME, la unitat de militar d'emergències, que els ha de portar fins aquí, fins a l'aeroport de Tenerife Sud, i d'aquí aniran cap a Torrejón de Ardoz. Com deia, el segon avió serà el de Països Baixos i l'últim serà demà, que seria el d'Austràlia. De moment és tot. Mònica Mas, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
Gràcies. I més coses, la flotilla Global Sumud confirma que l'activista Saif Aboukeshek arribarà aquesta tarda a 4:45 a l'aeroport del Prat. Israel l'ha alliberat aquesta matinada juntament amb l'activista brasiler Tiago Ávila. Feia, recordem, 10 dies que tots dos estaven en vaga de fam retinguts per les autoritats israelianes. I a les portes d'una nova vaga general d'educació i just després que se sabés que els Mossos han identificat o denunciat una 80ena de docents en les protestes d'educació, el sindicat USTEC reclama al govern que deixi de criminalitzar el professorat i s'assegui a negociar. Asseguren que fa dies que esperen la trucada de la consellera Niubó. Ho explicava aquí al suplement el delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salinas.
És el que hem exigit en aquesta comunicació de dijous. Amb total urgència vam demanar a la consellera que ens contactés per seure a negociar aquesta mateixa setmana. Ara ja és diumenge i encara tot i així seguim esperant la seva trucada.
I a aquesta hora continuen en marxa les restriccions de trànsit a Barcelona per la cursa del Corte Inglés i participen 50.000 persones. Els primers corredors ja són a la meta, a la plaça Catalunya, però uns quants hi arribaran al migdia. L'Ajuntament recomana fer servir el metro per moure's per la ciutat.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de les 10.
Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traïció al Real Madrid. Una absoluta deslealtat por este escudo. Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca.
We want to win the title second in a row. I think it's amazing. It's not normal here in Spain, so this is what we want to do.
Ara al suplement un trident d'escriptors ben avingut que venen per fer la pau, però venen per parlar també de guerra, de la guerra al Madrid, quan falten poques hores per un clàssic en què el Barça es pot proclamar per primera vegada campió de Lliga davant de l'etern rival. Ells són el Jordi Puntí, l'Anna Vallbona, el Miqui Otero. Bon dia i bona hora a tots tres.
Bon dia.
Que a banda de lletraferits també esteu tocats pel futbol i teniu una cosa en comú, i és que el Barça us toca el cor de prop.
Potser hauríem de formular-ho al revés, eh? A banda de tocar-nos el cor, també som ells referits, no? Potser què va ser primer?
Exacte.
Dels tres, qui diríeu que és més?
És difícil, eh?
Mira,
jo a veure, Miqui Otero, com descriuries el barcelonisme del Jordi Puntí?
Un reflexiu, analític, fins que arriba els 5 minuts abans del partit. Un pèl nunyista, com jo, és a dir, amb una certa tendència al pessimisme, que això ho compartim, i amb molta base històrica, amb una solidesa per explicar el context impressionant.
Jordi Puntí, com descriuries el barcelonisme de l'Anna Vallbona?
Bueno, és un barcelonisme més arrauxat.
Totalment, eh?
Fa poc...
Una mica antiperico vam poder comprovar.
Exactament, o sigui, qui dubti que agafi, que busqui la conversa de l'Anna amb l'Albert i amb tu, parlant del Barça espanyol.
No, recordem que l'Albert és la parella de l'Anna i és molt periquito.
I és perico.
I això no treu que s'estimin.
No, no, bueno. No, no, però jo crec que també és més arrauxada perquè és més jove. I, per tant, ha viscut menys... O sigui, no té un Sevilla, un Barça, una final de Champions de Sevilla al seu ADN encara, i per això és més arrauxada, no?
I, Anna Vallbona, com descriuries el barcelonisme del Miqui Otero?
Jo crec que està en un punt mig, no?
Sí.
Entre sí, és a dir, jo divideixo el món entre els culers de la final de Sevilla, tipus Puntí, i llavors els que estan en transició, diguéssim. Jo crec que el Miqui em fa bastant l'efecte que allò li queda lluny, però n'arriba algun ressò. Uh-huh. Algun petit ressò, no?, de la final de la Sevilla. Tu tens record d'aquella final?
Cinc, tenia 5 anys, P5, i vaig posar al meu pupitre l'enganxina de Campions, que va regal de l'Esport, el dia abans.
Clar.
Llavors, l'endemà de la derrota, vaig haver d'intentar treure'l. Aquest és el meu mite fundacional.
Jo, si em permets afegir una cosa que els uneix a tots dos, i és que tenen fills. I quan tens fills, i tu també, hi ha una necessitat de, diguem-ne, d'eixamplar la base, que fa que el barcelonisme també tingui aquest component de, no?, de pare i de mare que ensenyen i que volen fer que el seu fill o filla, diguem-ne...
Volem fer el bé, sí, el món.
El Jordi Puntí, l'Anna Vallbona i el Miqui Otero els hem demanat un exercici que comença a ser tradició en aquest programa, i és que, per il·lustrar la prèvia d'aquest gran partit, d'aquest Barça-Madrid, d'aquest clàssic que pot decidir la Lliga, ho facin també a través d'un llibre i d'una cançó. Comencem amb la cançó del Jordi Puntí. So I keep cruising. Això em sona a Taylor Swift, però veig que no acaba de ser Taylor Swift.
No, això és la versió punky de la Taylor Swift, per això l'he triat, a les speakers, female speakers, que a mi m'agrada perquè en realitat m'agrada la lletra. Aquest justament, heu triat molt bé el moment de players gonna play, haters gonna hate. O sigui, els que juguen, jugaran, i els que odien, odiaran. I tot i que el tema de la cançó deu anar d'una altra cosa, suposo que deu anar més pel rotllo amorós o de rotllo, jo què sé. Però, en tot cas, a mi m'anava bé...
Aquella cosa secundària que és l'amor.
Sí, exacte. Però, bueno, quan no és així. Però m'anava bé per la cosa aquesta més punky, per mostrar la situació que vivim avui. Jo crec que el Barça és un equip que ha jugat tota la temporada amb una energia i amb unes ganes i una força, i al davant doncs tenim una colla d'esnobs i de creguts que probablement intentaran solucionar-ho, però que continuaran sent haters, i és així, això no canviarà.
T'ho has passat bé aquesta setmana, eh, Jordi?
Home, tots ens ho hem passat molt bé, no?
Sí. Diries que ha estat la setmana més feliç de la temporada?
Home, una de les més felices, sí, sens dubte. Sens dubte, perquè inevitablement...
Per sobre del títol, no?, de la Supercopa contra el Madrid a l'Aràbia Saudita.
Al mateix nivell, jo diria. I al mateix nivell, però, diguem-ne, allò...
Per mi no, eh? Per mi ha estat superior la felicitat d'aquesta setmana. És més, ha estat superior la felicitat i el consum de producte a veure amb tot el que fa referència a tot costes, tot gires, informació esportiva de tota mena, sí, memes, sí, sí. Tertúlia, sí, que tingui a veure amb la debacle blanca.
Sí, és tot és prèvia. O sigui, és com si la prèvia d'aquest partit fa una setmana que l'estem vivint i l'estan creant ells, no? Ens l'estan donant, ens estan dient, home, ja ho veureu, us ho passareu molt bé, serà meravellós, són les crispetes.
Jo avui m'he despertat pensant, és que m'és igual el resultat. O sigui, ja hem guanyat.
No, sí.
No.
Sí, és a dir, podria perdre avui el Barça i crec que podria continuar sent feliç en l'àmbit de la felicitat futbolística, eh?
Vull dir, evident, sí.
Però, és a dir, sí, perquè ja em sembla... És a dir, no sé, vull dir, la setmana que ens ha regalat aquesta gent sense fotre res...
Sí, però pensa que d'alguna manera... No sé, vaja, no sé com ho veieu vosaltres, però si el Madrid guanyés... Toquem tota la fusta que hi ha. Si el Madrid guanyés, d'alguna manera els hi estàs donant una resposta a la situació, saps? No, jo crec que la debacle només ha començat. O sigui, no és... I la idea de fitxar Mourinho, per exemple, que és com una solució així bolet que han tret ara, és que continuarà la debacle. No ho arreglarà.
Anem a la cançó de l'Anna Vallbona. Sona així. Serà un abisme on he caigut. Fortuna més cruel ni res tan dolç. La nit és fosca, sé que per a tu també, en la distància o en el ressentiment. Això és Ferran Palau, serà un abisme, diu el Ferran, comença: això que em portes em fa sentir també, que només m'importa que demà m'emportis més. Però passen les hores, el sol es va ponent, sento la porta, però només dura un moment. Serà un abisme on he caigut o el paradís que em dones tu? No hi ha fortuna més cruel, ni res tan dolç, la nit és fosca, sé que per tu també, en la distància o en el ressentiment, però cauen les hores, la lluna està creixent.
Jo crec que és una cançó feta especialment per el clàssic. És a dir, tu quan deies tot aquest consum pràcticament compulsiu de les escombraries del Madrid tota aquesta setmana, ha estat el meu estat i he gaudit com feia molt de temps. Llavors, aquesta cançó resumeix aquesta idea, trobo. Jo sí que crec que... És a dir, jo més aviat pensava que endarrereixin una setmana més al clàssic i que tinguem una setmana més això d'espectacle gratis. Ara, sí que crec que en la idea aquesta que dona el Ferran Palau, abisme per paradís, diguéssim, nosaltres hi hem de posar el paradís, el Barça hi ha de posar el paradís, en el sentit que sí que crec que avui és dia d'acabar de furgar en la ferida. I si ells guanyen, si el Madrid guanya... doncs, per exemple, el proper partit del Bernabéu no tindran una xiulada que serà històrica. Per tant, jo crec que hem de seguir cargolant. És a dir, entre altres coses...
Apartem-ho.
Hem de seguir cargolant.
No em pensava que en aquest espai avui parafrasaria Quim Torra, els CDRs amb aquell apreteu-ho.
Sí, no sé, ara amb un esperit m'ha posseït de cop i volta, però és aquesta idea, no, al capdavall de... És a dir, jo, malgrat ser la culer arreuxada d'aquesta taula, però tinc bastant present les debacles últimes de Champions, de les últimes temporades del Barça, en l'era post-Messi, no? I si el Barça va haver d'arrossegar-se tant en el fang per tancar una era gloriosa, jo crec que nosaltres vam haver d'aguantar molts anys de copes d'Europa que els hi caien de les mans, és a dir, com que va al lavabo i fa pip i caca, no? Doncs ja n'hi ha prou. I llavors jo crec que la debacle se'ls ha d'allargar. Per tant, sí, sisplau, que fitxi Mourinho. Avui jo assumiu amb un resultat que sigui una golejada i que marqui, jo què sé...
Gavi.
Gerard Martín, no sé, vull dir, algú que no està cridat a... Sí, un hat-trick de Gavi, una cosa així inesperada, que perquè avui és dia de
fer-ho... Molta eufòria desbordada, estic observant.
Avui és dia de fer-ho memorable. No, perquè sí que crec...
Però l'equip està justet, és a dir, tu has guanyat a Pamplona, has guanyat a Getafe amb partits, desplaçaments dificilíssims, però amb un resultat molt ajustat, amb un joc intel·ligent, però menys ambiciós que en altres trams de la temporada, no tens el desllorigador que sempre és la mínima mal, és a dir, recursos futbolístics
no
te'n sobren.
Però el consol és que el Madrid encara menys, diguem-ne. És a dir, completament d'acord, jo crec que a la temporada li falta, aquesta temporada del Barça li falta l'estampa memorable, és a dir, jo crec que les eliminacions amb l'Atleti de Madrid van ser una decepció. L'any passat hi va haver l'eliminació amb l'Inter, però va ser una eliminació memorable. Jo crec que avui, que tens l'oportunitat de guanyar la Lliga, això per primera vegada al teu camp amb el Madrid, tot es posa perquè això, perquè malgrat que et falten recursos futbolístics, perquè el Barça arriba justet al final de temporada, és veritat, doncs això, hi hagi alguna aparició increïble de fer el dia memorable.
Anem forts. La cançó del Miki Otero per il·lustrar el clàssic d'aquesta nit.
Tigres, leones, todo quiere ser los campeones.
Aquí hem fet una barreja entre els Pixies i el Tigres i Leones.
Ai, Torre Bruno.
Torre Bruno, sí, sí.
Tigres Leones perquè comença així, vull dir, comença amb diversos cors a l'vestuari del Madrid discutint-se entre ells. La meva primera pregunta legítima, crec, pel Clàssico és si pots treure vermella per agressió al teu propi company, perquè crec que és el que pot passar. En un moment donat nosaltres no haurem de fer res o demanar vermella, haurem de fer que ells es tornin a barallar. Té un simbolisme tot això, al·lucinant. És a dir, tenim el Carvajal, que ha perdut al final de la temporada per una fissura a la falange, com a votant de Vox, sempre està bé. Ells, entre ells, fent-se tot, Mbappé rient a l'entrada i la sortida de l'entrenament. És a dir, només hem de forçar que es barallin en directe, diguem. I llavors ja serem increïblement feliços.
Estem a un pas, jo crec, això de que passi, de que realment es barallin en directe.
I Pixies és What Is My Man, una mica la reflexió que s'ha fet molt aquesta setmana sobre el club de la lluita, no? Que en el cas del Madrid no és el club de la lucha, és el club de la dutxa, perquè cada cop que entra el vestuari, per citar el Pajarito Valverde, se caguen a pinyes. I això ho hem de disfrutar. A mi em fa una mica de nos el partit d'avui, perquè realment voldria que se suspengués per pluja i gaudir una setmana més, efectivament, perquè és el millor que hem viscut en molt de temps. I mentre ells estan al vestuari fent tot això, l'aniversari del fill del Rafinha va el germà del Lamin i el Cat, i estan ballant danza Kuduro. El muntatge paral·lel és increïble. Aniversari del Gael, el fill del Rafinha, amb germà de Lamin, Cat ballant danza Kuduro, i Rudiger perseguint penya arbolant una tovallola al vestuari del Madrid. És gairebé una paròdia de l'esperit i de la vocació dels dos equips. O sigui, l'agressivitat i la fúria i la cosa...
Qui ens ho havia de dir fa dos anys quan, després de guanyar una Champions, el Madrid fitxa Mbappé per continuar aquest cicle guanyador, la màxima estrella mundial futbolística en la seva plenitud futbolística, amb una edat meravellosa per donar els millors anys de futbol al Madrid, i dos anys d'Mbappé, dos anys en blanc, amb un Barça sense cap mena de recurs econòmic, fos, i que té una nova fornada de la Masia, arriba un tal Hansi Flick i treu la millor versió de tots aquests jugadors, que no només guanyen dues lligues consecutives, sinó que ens fan veure que no guanyar la Champions en el curt termini doncs seria una sorpresa. Jordi.
Sí, no, a veure, és tot completament inesperat, però sempre, jo crec que si mirem una mica en perspectiva, quan el Barça puja, el Madrid baixa, i quan el Madrid baixa, el Barça puja. Això ha sigut sempre així. I hi ha hagut molts anys que nosaltres justificàvem la temporada guanyant el Madrid. I avui ells justificarien la temporada guanyant el Barça.
No, ells la temporada no la justifiquen de cap manera.
No, és igual, però per ells... I després hi ha una altra cosa, que és que són molt... o sigui, la premsa de Madrid és molt més agressiva que la d'aquí, en aquest sentit. Són molt més caïnites, molt més... destrossen els seus jugadors, no tenen cap mena de compassió, i evidentment els estan donant la carnassa, diguem-ne, però hi ha una... Jo ho veig fins i tot, tots aquí, el que fem és mirar els diaris de Madrid,
sí, clar, sí.
Quan, i el Chiringuito. Qui no ha agafat el Chiringuito aquesta setmana? Evidentment. I tu veus que hi ha una necessitat de destrossar més gran que la que tenim nosaltres. És a dir, el seu fanatisme, jo crec que és més exagerat, per dolent, no per bo, però per dolent sí. I aleshores es nota.
Va, és que m'ho has demanat a crits, va. Petitíssim zàping radiofònic i televisiu.
No, no volies, tu no volies.
No volia, però m'hi ha obligat, va.
Porque esto es el Madrid. Esto no se hace.
Pero habrá que saber qué ha pasado primero, ¿no?
Hombre, que se ha liado a piña, lo sabemos. Claro, aunque no haya sido puñetazo.
No, a piñas no.
No. Un tío se ha escurrido con la cáscara de plátano. A través de Torres se ve toda la cara.
¿Qué le ha pegado? Puñetazo ha habido.
Pero coño, se estaban agarrando. ¿Te vale poco?
Pues no te agarras, tío. Yo a piñas.
No te agarras.
A piñas es otra cosa, ¿eh?
No te agarras. Bueno, pues agarrarse y uno se abre la cabeza, no se hace. Que esto es el Madrid. Oye, ya está bien de terrible la gracia a los chavales. quedaos una temporada vergonzosa. ¿Qué es que pedo eres, tío? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por
motivo los suelos.
Y el papel es que te ríe. Kylian baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríes? Del viaje, del chate. De que te da igual que el marido se gane nada. De eso te ríes, tío. Que te hemos traído para ser más felices. No para que metas 80 goles. Para que nos haga más grandes. Que es el Madrid, el equipo de tus sueños. ¿De qué te ríes? Yo le exigiría a Mbappé que en un comunicado mañana pida perdón por esa carcajada. En esta reírse, ¿de qué? ¿De qué te estás riendo, tío? ¿De qué te estás riendo?
De què te ries, xaval? En aquest monòleg increïble, alçada a Shakespeare...
És un molt bo, que Tomàs diu... Roncero, és molt bo. És molt bo, hi ha un gir, dura més minuts. Hi ha un gir dramàtic que després de la bronca hi ha un fil musical per sota... Sí. De com si s'estigués enfonsant el Titanic, però el moment en què separa Leonardo DiCaprio i de Kate Winslet i hi ha un gir que ell també canvia el to... Hi ha un moment llàgrima,
sí.
Que parla dels pares que porten els fills.
Aquí, ell explica el primer cop seu al Bernabéu, l'any 73, que anava amb una samarreta blanca sense publicitat de Santillana, i amb les mitgetes blanques també, i hi ha una frase que diu increïble, que diu, en 1973 la palabra ego no existía.
Madrid está por encima de todos. De gusto o no, se acabó el parvulario, se acabó el recreo. Voy a callar porque quiero demasiado al Madrid para ver esto. No lo soporto, es insoportable. Insoportable ver al Madrid por los suelos, su imagen, y que encima parezca que, bueno, los chicos, bueno, la calentura. Qué calentura, tío. Tú sabes la gente lo que va que está. Que la gente se gasta 200 pavos para ver un Madrid a la vez.
Ahora, Titanic.
Y lleva a sus hijos, que yo he visto este año, gente que me enseñó a sus hijos de 6 o 7 años, es la primera vez que viene al Bernabéu.
Al piano de sota.
Dejándose los ahorros. Y el niño, papá, pero que, pues esto es el Madrid, ¿qué ha pasado? Yo la primera vez que fui al Madrid en el 73, 5-0 le metimos a Las Palmas. Que iba yo con mi padre y con mi tío Luis. Con su camiseta blanca, el pantalón blanco, solo el escudo, la media blanca. No había publicidad, 5-0. Pirri, Santillana, Amancio, todos dejándose el alma. Y ese niño volvió al barrio enamorado del Madrid. 5-0, qué manera de jugar al fútbol, el campo lleno, qué alegría. Toda la ilusión, los jugadores, con qué alegría jugaban, con qué pundonor, y Las Palmas era un buen equipo. Ahí no había historia, no había egos. ¿Qué es ego? No existía ni la palabra. En el 73 la palabra ego no existía.
En el 73 la palabra ego no existía.
Yo estoy estudiado, ¿eh? Que en el 73 no existía el ego.
Estoy estudiado.
Estoy estudiado en el 73. Sigmund Freud.
En voleu més o no? O ho deixem aquí? Va, en voleu més.
Deixo
aquí. Aquesta setmana la gent ha anat a córrer, a pujar escales a Montjuïc escoltant el monòleg aquest del Roncero. Sí.
El que passa que jo sí que voldria recordar com i jo crec que avui al vestidor del Barça ho recordaran, el partit del Bernabéu, que va ser un partit difícil, en què el...
Va perdre el Barça.
Exacte. Sí, en què van... Aquestes escenes que ara hem vist que són habituals al vestidor del Madrid, doncs les van tenir contra el Lamine, i llavors a tothom li va semblar fantàstic a Madrid. I vull dir perquè ara tots riem molt, però em sembla que el vestidor del Barça, jo confio que això ho tinguin present, és a dir, que la temporada és molt llarga, i això en el vestidor, és a dir, som nosaltres que estem a l'últim partit, a l'últim que ha passat, sí, últimament, però en el vestidor jo crec que sí que es té memòria, i llavors jo crec que hi haurà ganes de tornar el que va ser doncs un mal partit i unes males vibracions, no?
Bueno, i la sensació que tota la temporada hi ha hagut una mena de persecució, diguem-ne, des de Madrid, no? O sigui, jo no tinc cap dubte que
els jugadors... I que els finals són importants, com ho són les taulades pels edificis. Vull dir, una novel·la, una història, és com acaba, és a dir, al final deixa marcat, diguem, el to de tot el que ha passat, i els jugadors del Barça saben que hi ha una llei termodinàmica que diu que el Madrid sura. El Madrid acaba surant, llavors.
Avui és el dia de fer la Lliga que vam guanyar contra el Madrid.
Al Camp Nou
i amb golejada, per exemple. Doncs, però això, és a dir, jo crec que el Barça de Hansi Flick, que abans deies, ostres, fa 2 anys era impensable tot això, per mi la narrativa de conjunt ja seria que el PSG guanyés la Copa de la Champions, i per tant 2 anys de Mbappé sense Champions, no?, que havia vingut al Madrid a guanyar-la. Però la narrativa de Hansi Flick jo crec que està molt agafada a certs moments que que són com molt mítics, estan creant grans imatges i avui és necessari crear aquesta, no? Vull dir que al darrere de les rialles que tots fem amb això, jo espero que tinguin present això, de dir, això, hem d'acabar de posar el punt final a aquesta història d'aquesta temporada. No?
I no és fàcil, diguem, guanyar quan tens tot tant de cara, l'escenari muntat, sí. la taula parada, és com quan tens ganes de pixar, a mesura que t'apropes al lavabo tens més ganes encara i et poses més nerviós. I jo vaig rient i em vaig posant el monòleg del Roncero, però avui, per exemple, la Min no jugarà, etc. Vull dir que no serà tan fàcil.
No, però no, de fet és l'únic dilema, qui jugarà en lloc de la Min, penso jo. I al mig del camp qui surti ho farà bé, i al davant Torres o Lewandowski faran el canvi sempre. Vull dir que no hi ha grans, per mi no hi ha grans sorpreses, excepte si en lloc de la Min ha de jugar el Bargi, que no ho ha acabat de quallar, diguem-ne, o com ho hem de fer, no?
De la crònica esportiva en parlarem al tram final d'aquest suplement amb el Ricard Torquemada, el Bernat Soler i també el David Clopés, que evidentment doncs, seran els protagonistes d'aquesta tarda de Ràdio Catalunya Ràdio. Quin llibre proposeu que il·lustri aquest clàssic? Puntí.
Jo proposo Vida privada, del Josep Maria de Sagarra, que és un clàssic, també. Fa anys, una persona que estava més o menys vinculada en el món, diguem-ne, de directius, em va dir... Al Barça els directius hi van per fer-se un nom, a Madrid els directius hi van per penjar-se una medalla a la llotja, no? I crec que ara mateix el Madrid, a Vida privada explica molt bé la decadència social i familiar i el moment en què són incapaços d'acceptar que hi ha hagut un canvi de paradigma i un canvi de registre. I crec que el Madrid està en aquesta situació ara mateix, encara que Vida privada passi a Barcelona, en realitat el que ens està explicant... Recordo que hi ha un moment on el protagonista es queixa perquè ara el futbol hi van els pagesos i hi van els treballadors, saps? Bueno, doncs és això, el futbol és de tothom i crec que el Madrid, malgrat que el Roncero, el 73, i anés amb el seu tiet Luis, al Madrid no ho han entès encara. I crec que aquesta és la diferència important i que es notarà més de cara al futur, sobretot quan penses també en els jugadors. Aquí tenim jugadors del planter que els coneixem, del poble del costat, com aquell qui diu, i en canvi a Madrid l'altre dia no n'hi havia ni un d'espanyol, no? Em sembla, amb l'última alineació. O sigui que hi ha una diferència en aquest sentit també de mentalitat i d'arrelament important. Mm.
Jo porto el crepuscle del món de Werner Herzog, cineasta alemany, Déu tot poderós a la Terra a nivell creatiu, Werner Herzog, i en aquesta... Això és una novel·la que recull la història d'un soldat japonès que no es va assabentar que la Segona Guerra Mundial s'havia acabat, i per tant va estar dècades lluitant sol a la selva... defensant una illa de Filipines, em sembla, i tirant escopetades contra ningú. Em sembla... La novel·la és molt més interessant i el soldat japonès és molt més honorable i potent que no pas els futbolistes del Madrid en acció aquests dies, diguéssim. Però la història m'anava bé per dir... Jo crec que el Madrid ara mateix és aquest soldat japonès que no s'ha assabentat que la Segona Guerra Mundial s'ha acabat. I llavors el Barça és Werner Herzog. Clarament, no? Perquè Werner Herzog agafa aquesta història, es veu que als anys 90 ell va estrenar una òpera al Japó i l'emperador li demanen si voldria conèixer l'emperador i ell diu que preferiria conèixer aquest soldat.
Bueno, i Herzog és de Múnich com Hansi Flick.
I amb un accent molt similar a Hansi, de fet.
Sí, no, i un atractiu pràcticament... Doncs, i el... I llavors el Werner es converteix això en una història molt potent sobre el sentit de la vida, sobre allò que li donem sentit, a les missions que trobem que tenen sentit. Doncs avui estem reunits aquí una colla que creiem que té sentit una golejada del Barça, no? Però això, Werner Herzog fa lluir molt aquesta història que va molt més enllà d'un fet curiosíssim, no?
Miki Otero, el teu llibre.
El meu llibre, la meva novel·la, és L'home que fou dijous, del Chesterton. La novel·la comença amb un policia de Scotland Yard que d'alguna manera es veu implicat en una cèl·lula anarquista que planeja un atemptat enorme. Se suposa que el tsar de Rússia. Llavors, els que estan, els anarquistes, tenen un nom de la setmana, diguem, no? I ahir li toca dijous. I el cap es diu diumenge, no? I quan comença l'aventura, la peripècia, el primer que fa diumenge es diu: un de vosaltres és un traïdor. I dijous dic, hòstia, sóc jo. I diu un altre nom. Llavors, a partir d'aquí, el dijous, es comença a donar que el dimecres no és anarquista, és policia, com veig. I després que el dimarts també fa tota la pinta. Llavors van vivint l'aventura i es van perseguint entre ells amb un clima de paranoia. Hi ha una escena on el perseguidor pensa que el persegueixen i a l'inrevés. I al final són tots policies i al final cap d'ells és anarquista. I això va perfecte per un vestuari com el del Madrid, tots una mica anarquistes, d'alguna manera, que s'estan barallant entre ells cap a la destrucció i cap a la idea que batega la novel·la, que és que ni tan sols diu que hi ha una cosa, diguem, fosca i arbitrària que governa el món, i el vestuari del Madrid, en aquest cas. Mm.
Què us va semblar la roda de premsa ahir d'Arbeló?
L'espíritu de Juanito, vols dir?
O el moment pal de golf, també.
És increïble.
Tot, sí. També és una altra d'aquestes per guardar, eh?
Juanito, no, home, la frase és Juanito nunca se equivocó. Sembla un títol d'un conte infantil de Rodari. Juanito nunca se equivocó.
Juanito, que va... Aquelles
Juanito
imatges.
Juanito sin miedo.
El espíritu de Juanito que va lesionar a Mataus amb una entrada brutal.
Sí, aquest és l'espíritu de Juanito.
I en un equip on jugava Flick. O sigui, Flick estava al camp, aquest, no sé si estava al camp, però en tot cas jugava...
Sabia perfectament qui era Juanito, sí, Hansi sí. Flick, ahir va fer veure que no va ho sabia, no. Amb aquest estil tan elegant que té.
De... És que va sonar amenaça, no? Sí. En aquest context, sonava una amenaça, saps. Mira, qui és Juanito?
Hi ha una cosa, quan... És allò que diu la Castafiore, que canta la Castafiore, quan hi ha fum vol dir que hi ha foc, no? Pel fum se sap on hi ha el foc. Si hi ha filtracions que ell es queixi tal, és que passen coses. O sigui, si no, no hi hauria filtracions. Sempre que hi ha un jugador o algú de l'estaf tècnic que s'acaba queixant a un periodista o que li acaba explicant aquestes històries, és perquè vol que se sàpiguen. I tu ja pots anar tapant i amagant i posant aquella cara de pal de golf que té l'Arbeloa, però no és així, yes.
Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca.
Juanito no sé què. Podem posar Tigres Leones després de la frase després, Juanito no s'equivocó nunca.
Però és que... fa com coseta, al final, aquest l'Arbeloa.
Sí.
Vull dir, ara no és que vulgui trencar el clímax, però farà una certa coseta perquè sí que clar, és algú que ha decidit ser home de club. Això en qualsevol circumstància és un paper complicat, si les coses van tan maldades encara més, però llavors ha anat retorçant, és a dir, d'aquell primer Arbeloa que va sortir, que semblava doncs, no, que sortia pit descobert i tot bé, a com està acabant la temporada, sí. És a dir, és un home de palla que no li ha quedat ni la palla, vull dir que s'ha anat desfent.
En 4 mesos, vull dir que la rostimenta és ràpida amb el futbol, ja ho sabem.
Sí, va començar com a 300 i ara és Michael Scott de The Office, és una mena de paròdia tremenda d'ell mateix.
I llavors cada... És a dir, també, és a dir, jo trobo que podrien allargar les rodes de premsa de l'Arbeloa fins a setembre, que em faci una cada setmana, encara que no sigui...
Dius que et sap greu? No, un dels lustres d'aquest moment és la condescendència, poder dir Arbeloa, em sap greu.
Sí, és veritat. Tinc bon cor, Arbeloa, em sap greu.
Passen 3 minuts de 2:15. Ho deixarem aquí, tot i que continuarem reprenent el fil del clàssic al llarg d'aquest suplement. De fet, avui a l'Eclipsi hi ve Fede Cerdà, l'home que ha dit més vegades a la vida bona nit que bon dia. I que
deu tenir molts secrets per
molt
explicar.
Secret. Aquest sí que podria filtrar.
I avui, que per alguns segur que serà nit de celebració, acabi com acabi, doncs també tots els records de l'Odega segur que el Fede Cerdà els vol retratar. Gràcies a tots tres. Va, un pronòstic.
4-0.
S'ha de ser optimista, sí, jo 3-0. Sí.
Jo anava a dir 2-0. 2-0. Sí, no veig, però bueno...
M'hem clavat, la reuixada 4, l'intermig 3 i l'altre 2.
Gràcies a tots tres, que tingueu bona setmana. Igualment, salut, que vagi molt bé, que aneu a dormir ben feliços. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van
demana'm jo un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor. Amb molt de Mediterrani.
Parella, què us podem partir?
I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Catalunya Ràdio.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar, hasta 30% de descuento. Más de 120 centros con más de 5.000 coches en bandeja, música para tus orejas. Solo esta semana, no lo olvides, en Ocasión Plus tu coche lo consigues. ¡Ven!
Arriba el clàssic definitiu, un clàssic per guanyar una lliga.
Atenció!
Avui el Tot Gira és un dia gran.
Comença a acariciar una lliga!
A partir de les 4 de la tarda...
Cada cop de color més blaugrana!
Tot Gira especial dedicat al clàssic més decisiu.
Farem un gran desplegament per no perdre'ns res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
Connectats al Camp Nou des de primera hora. L'anàlisi, les claus del partit, els protagonistes.
A més, la ressaca del Gran Premi de França de moto, l'etapa del Giro, el Tenerife-Barça de la Lliga F i dos partits claus a la primera rep, Europa, Villarreal B i Tarassona Nàstic.
Tot Gira.
Aquesta tarda a partir de les 4, amb David Clopés.
De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
Catalunya migdia.
Quines són les xifres? Bon dia.
L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
I en aquest informatiu també sentirem les famílies
de burocràcia i les hores extres que comporten.
Farem atenció a tots els fronts informatius.
Sí, tindrà l'encàrrec.
A 2:45 els esports.
D'aquí.
D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona.
I de la resta del món.
De la cimera internacional que s'ha...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
J'ai 3 ans, j'ai plus de 20 000 ans, je veux mourir comme un chien crevé. Sur tout le corps.
El suplement amb Roger Escapa.
2:45 d'11 del matí.
The cards right now. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country. You're not winning. You're not winning this.
No egos, because the egos kills every success.
Me veo el día de mañana pudiendo ganar una Champions como entrenador, pero también me veo con un Grammy en los próximos años más cercano que la Champions de entrenador, ¿no?
La semana trágica.
Y tú lo sabes y vele.
La setmana tràgica a Londres avui ens hi espera el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, bon dia.
Bon dia.
I disculpa l'espera, perquè avui sé que anem una mica més tard del que és habitual, però l'actualitat està com està, entre el futbol...
Ja m'havia escoltat tots aquells clips diverses vegades, ja, eh?
Sí, eh? Ja els tenies guardats a la maroteca, tu, eh? Sí, sí.
Tu al moment, Espíritu de Juanito, és difícil de superar.
Tu has passat bé, també, aquesta setmana, tu?
M'ho he passat bé, però tu ja saps que jo sempre sóc de l'opinió, tribunera, que quan estan més enfonsats en el fang és quan has de vigilar més.
Tu ets dels meus i també del Toni, que avui disculpem l'absentisme, però també ets dels que veus que quan tot està tan encarat, avui encara costarà rematar-los, eh?
Bé, sí, però al final avui no és tant el tema. Jo crec que és més, és a dir... quan estan tan enfonsats sempre remunten, eh? Vull dir, parlo més de la temporada que ve. Perquè, a més, jo crec que també al final aquí... a veure, estem parlant d'una entitat que està tan acostumada a guanyar i a guanyar Champions, no? I a estructurar-se al voltant d'aquestes victòries que es generen, diguem, en molt pocs minuts, en una temporada, que, evidentment, quan això no passa, tot es desmunta i sembla que sigui un absolut desastre, però també cal recordar que aquí, diguem, si haguessin tingut, posem, un sol migcampista creatiu, estaven a res de guanyar en el Bayern. Per tant,
no tens la sensació de final de cicle. No tens la sensació, Ion, de final de cicle de Florentino, de que el veus un senyor ja molt gran, a punt dels 80 anys, que físicament cada vegada doncs fa menys aparicions públiques, incapaç d'estirar de les orelles i de posar pau dins d'un conflicte que també ha generat ell aquesta temporada, carregant-se Xavi Alonso, qui mai es va creure, però a la vegada va fitxar, i quan va veure que s'enfrontava Vinícius no va ser capaç de posar-hi remei. Mbappé, amb un any i mig, evidentment sense estar amortitzat, la premsa ja no li compra cap mena de relat, malgrat que continua sent el màxim golejador de l'equip. És a dir, fa 20 anys ell va marxar dient allò de que havia malcriat els seus galàctics i ha tornat a passar el mateix una mica. El que passa és que ara, en comptes de tenir 60 anys, Florentino en té 80. Per tant, inevitablement, per una qüestió també de salut, s'acaba Florentino.
Sí, però alhora també li importa menys ACS, no? Que en el seu dia. És a dir, també quan et fas gran tens menys coses a fer. No oblidem que això, al final, la presidència del Real Madrid és una mica el hobby de Florentino Pérez. Molt entre cometes, eh? Però entenguem-nos, no és la seva feina. I també cal dir, i aquí ho porto una mica al meu terreny, també, jo la sensació que tinc és que, evidentment, el terreny esportiu li importa molt a Florentino Pérez sempre, però que el repte que ell tenia per enguany, recordem que aquí hi havia una assemblea, crec que extraordinària, que no s'ha produït entre tot aquest caos, i jo crec que l'objectiu que ell tenia més al cap enguany era el canvi del model de propietat del Real Madrid, no? És a dir, perquè al final això queda una mica en segon pla, però aquí s'estava obrint la porta a un canvi de sistema monumental en la propietat societària del Real Madrid. Jo crec que aquest era el seu principal objectiu. Tot aquest merder, de moment, sembla que ho ha impedit. Jo no tinc tan clar que veiem el mateix que vam veure en el seu dia, i que Florentino tingui una retirada més o menys digna per la porta de davant. No ho veig clar. Jo crec que ell té coses a fer i no ho sé, vull dir, jo no el conec, Florentino, no l'he tractat mai. Amb ACS una miqueta, no gaire, però una miqueta, però amb Florentino no l'he tractat mai. Però, tant, no ho sé. Però tinc la sensació que aquest era el seu gran objectiu, i no tinc clar que sigui evident que no el pot aconseguir, i per tant, jo no comptaria en què aquest estiu marxi.
Amb el Ion Sindreu tenim diverses qüestions d'actualitat del seu àmbit que de seguida abordarem, però...
Seria bo pel Barça? Escapa? Que marxés Florentino?
Doncs,
què penses tu?
Doncs no en tinc ni idea, perquè una de les preguntes que tenim damunt la taula és: hi ha vida després de Florentino al Madrid? Com es reformula el Madrid? Tampoc estem gens acostumats a unes eleccions. Els experiments que van sortir quan ell se'n va anar van ser aquell Ramon Calderón, aquells Calderón. Personatges també bastant pintorescos. Vull dir que, m'entrarà també tota la cosa privada i executius amb perfil més de CEO al capdavant de l'entitat. És un misteri que podem debatre un altre dia, no ara. Un
és
segon,
fascinant. Queda
anar cap, un moment, queda anar cap a Tenerife, 2:45 del matí, des de primera hora al suplement. Atents a la notícia del dia, i és que al port de Granadilla de Tenerife ja hi tenim des de fa estona el creuer Ondius, on ha esclatat els últims dies el brot d'antivirus. Supervisant tot l'operatiu hi ha els ministres de Sanitat, de l'Interior, del Govern espanyol, també el director de l'Organització Mundial de la Salut. Un operatiu sense precedents, amb més de 20 països implicats, amb passatgers d'arreu. La incertesa és evident, i aquestes últimes hores doncs, també hi ha hagut conflicte polític amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, dient que no volia aquest vaixell. A aquesta hora, però, sembla que ara sí ja comença el desembarcament d'aquests 147 passatgers, també entre ells tripulants. Els primers sabem que són els 14 de nacionalitat espanyola, 5 d'ells catalans. molt pendents a Tenerife, en aquest port, la Mònica Mas. Mònica, endavant.
Hola, bon dia de nou. Doncs el que ens ha confirmat el Ministeri és exactament això, que comença aquest desembarcament dels passatgers. Com sabem, els primers són els 14 espanyols amb els 5 catalans, i el que veiem aquí ara mateix és una llanxa de la Guàrdia Civil, un remolcador i una altra embarcació també de la Guàrdia Civil o de l'Exèrcit, no sé ben bé encara què és, i entenem que anirien a dins d'aquesta embarcació de la Guàrdia Civil, que és una miqueta més gran i que els estaria ja remolcant cap al moll d'aquest port de la Granadilla. Per tant, de seguida que puguem veure gent, perquè de moment no els veiem, us ho expliquem, però seria això el primer pas ja d'aquest desembarcament, que hauria començat aquí al port de la Granadilla.
Hem d'entendre que en aquest primer desembarcament hi ha els 14 de nacionalitat espanyola, ja, eh?
Exacte, serien els 14 amb els 5 catalans. Mm-hmm. Entenem també que ja els han avaluat i, per tant, no tenen símptomes. Això és important, també. I que començaria ara aquest desplaçament per terra amb aquests minibusos de la UME, de la Unitat Militar d'Emergències, que els portarà a 10 minuts d'aquí de l'aeroport de Tenerife Sud, i d'allà ja anirien a Madrid, Torrejón de Ardoz, i a fer la quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ullà.
Fantàstic. Doncs aquesta és l'última hora que ens apropa la Mònica Mas des de Tenerife, tot sobre el previst desembarcament, que s'allargarà, almenys fins demà. Ja ho han anat comunicant amb tots aquests avions que van sortint cap als països d'origen. L'últim serà cap a Austràlia i el primer, doncs, cap a Madrid, amb aquests 14 passatgers que faran la quarantena en aquest Hospital Militar de Madrid. Gràcies, Mònica. Fins ara.
Fins ara. Bon dia.
I amb el Ion Sindreu des de Londres, també comentant l'actualitat futbolística, però també política, perquè aquest cap de setmana, i no vull que ens passi per alt, hi ha hagut eleccions municipals al Regne Unit, i déu-n'hi-do com hi va també Nigel Farage, és aquest vell conegut que s'ha disparat en aquests comicis municipals a Anglaterra, mentre que el laborisme ha patit una derrota històrica al Regne Unit, tot i que Keir Starmer, el primer ministre, diu que ell no se'n va malgrat aquells mans resultats, Ion?
Ho diu de moment, ja veurem, perquè aquest cap de setmana hi ha un... S'està, no?, allò està bullint, una mica la revolta. El que passa és que és cert que ho hem vist en el passat, i el Partit Laborista, el PLP, el que se'n diu el Parliamentary Labour Party, no ha aconseguit, no?, d'alguna manera unificar-se per posar-li, doncs, això, no?, algun challenge, no?, en el seu lideratge. Un problema que han tingut és que el líder laborista que està més ben valorat, que és l'Andy Burnham, que és actualment l'alcalde de Greater Manchester, no és diputat. Llavors tu has de ser diputat, segons aquestes regles del partit, per poder, doncs, per poder disputar-li, després, evidentment, també per poder ser primer ministre, no? Això són doncs, les regles del joc. Llavors, aquí el que va intentar en el seu dia, quan hi va haver el que se'n diu un by-election, que vol dir que a vegades hi ha eleccions només a una de les constituencies, no? A una de les circumscripcions, va ser intentar, ell va fer un moviment per intentar col·locar-se'n allà, guanyar aquella elecció, llavors no, poder ser parlamentari, llavors sí que hauria tingut la via lliure per poder fer, doncs, aquesta, no, aquest cara a cara amb Keir Starmer. El que passa és que el partit el va bloquejar. Llavors, aquí el partit ara mateix està dient que hi ha altres vies per les quals Burnham podria intentar, doncs, no, adquirir, doncs, aquesta condició de diputat, però no és de moment del tot evident. I els altres candidats tots tenen una mica de problemes, diguem, És a dir, per exemple, l'Àngela Reiner, que és potser l'alternativa més a l'esquerra, ha tingut un mini escàndol, jo crec que molt mini, amb uns impostos una casa que té per aquí, pel sud d'Anglaterra, que no els va calcular gaire bé, i alguna altra petita cosa, però hi ha un altre problema principal. Sí,
no, digues, hi ha un altre titular destacat, i és que aquesta patacada del laborisme britànic topa també amb una altra derrota electoral històrica, el feu de Gal·les. Per primera vegada a la història, els independentistes gal·lesos han guanyat les eleccions i tindran un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria.
Correcte, correcte. Tot i que tampoc s'ha de llegir massa en què la gent abraci l'independentisme, per això, Jo crec que és més un tema d'alternances, però... Sí, no, tens raó. I, de fet, això és el que anava a dir, que, i és el que vaig escriure jo en una columna l'altre dia, després dels resultats, és que, fixeu-vos, és a dir, més enllà dels problemes de Keir Starmer com a líder, que són evidents, i aquí hi ha un problema, també, de la fragmentació a nivell fonamental de l'electorat i les grans coalicions. És a dir, fixem-nos, el Partit Laborista ha tornat a perdre el que se'n diu el mur vermell, que això és al nord d'Anglaterra, les Midlands. Parlem de gent de zones antigament industrials, desindustrialitzades, gent de classe treballadora amb un cert, diguem, un cert viatge conservador pel que fa als temes socials, però segurament un viatge més escarranós en temes de política econòmica. Aquests els ha perdut en gran part cap al Nigel Farage. Però després anem a Londres, a molts d'aquests districtes de londinencs, i en aquí han començat a perdre també bous i esquelles cap als liberaldemòcrates, però sobretot cap als verds. I parlem, a més, d'un partit verd amb un líder que jo crec que es podria considerar com a poc seriós, per la gent que no ho sàpiga. És un senyor que en el seu dia deia que ell podia fer créixer els pits de les dones amb hipnosi.
Per tant, Déu-n'hi-do, quins personatges,
No, llavors, tu qui poses aquí? És la pregunta, no, per contrarrestar això.
La meva pregunta és...
Poses, sí.
No, és aquest Nigel Farage, que també és un dels grans vencedors del que ha passat en aquestes eleccions municipals al Regne Unit, és un vell conegut i sembla que té més vides que un gat amb aquest posat populista abraçant postulats d'extrema dreta, no? Descriu-nos una mica aquest personatge, perquè fa anys que en parlem, un euroescèptic també que va fer campanya pel Brexit en el seu moment i que continua al peu del canó, veig.
Sí, és una criatura, diguem, de la City, del sector financer londinenc. És una persona, jo crec, diguem, poca inquietud intel·lectual, per dir-ho d'aquesta manera, però amb una capacitat bastant elevada de connectar amb gent de peu, no? És a dir, la imatge típica de Nigel Farage sempre és ella un pub amb una cervesa, no? Amb una pinta. I això, diguem, a més, hem de pensar que venim a Anglaterra d'una política, jo crec que molt marcada pels anys del Blair, Tony Blair i el seu estil de fer política, no? Més diguem-ne, una persona públicament refinada, no? amb tots els estudis de què vol l'electorat sobre la taula, amb uns enforcers a darrere, no? Que al final són els que dominen el discurs i la premsa. Tot això ha marcat, no? Després David Cameron i qui sigui que vingui darrere. I jo crec que Nigel Farage, diguem, emergeix en aquest caldo de cultiu com una persona al revés, molt més natural, molt més propera a qui tu, doncs, evidentment, no? les cagades que fa li pots llançar la cara, no? Però li és igual, una mica com Donald Trump, no? També s'ha de dir que al final ell ha tornat, també per la seva ambició, és evident, però perquè quan ell va marxar a aquest espai polític, que en el seu dia era UKIP, el Partit de la Independència del Regne Unit, que era el partit del Brexit, i després es va convertir en Reform, quan ell va marxar, després d'aconseguir el Brexit, bé, es va convertir en una olla de grills que era impossible de coordinar, no? I, per tant, el seu retorn també es deu a que aquest espai polític una mica el necessitava i, de moment, ha estat incapaç de ser res cohesionat sense ell. Jo, havent parlat una mica amb gent del partit, la sensació que tinc, de totes maneres, és que, si tu els hi preguntes només fa 2-3 anys, si estarien en aquesta situació de creixement i de potencialment tenir Nigel Farage de primer ministre el 2029, t'haurien dit que no. Mm-hmm. És a dir, jo crec que no s'esperaven aquest ensorrament dels laboristes ni aquesta capacitat de tornar, no, a generar aquest fervor. Com dius, el debat migratori hi és evident, però també una mica recuperant a tu què fas, no? Si tu ets Keir Starmer, o deixa't de Keir Starmer, si tu ets el Partit Laborista, tu cap a quina banda tires? Perquè si tu mires el nord que has perdut, aquí diries, home, potser el tema de la immigració, que és cert que ha estat completament fora de control en els darrers anys, potser aquí l'hem de frenar una mica, i això serien les tesis de la secretària d'Interior, la Shabana Mahmood, del govern actual, o te'n vas més cap a l'esquerra, no?, perquè el senyor aquest de la hipnosi no et prengui els vots per allà. I aquí seria més això, no?, Angela Reiner o fins a cert punt l'Andy Burnham. No és evident. És a dir, no és evident a qui poses perquè estàs perdent bous i esquelles per les dues bandes. Per tant, aquí hi ha un tema de fragmentació problemàtica i també, per afegir l'última dada important en aquí, heu de recordar les eleccions al Regne Unit funcionen diferent de les nostres. El seu sistema, el sistema electoral que tenim aquí al Regne Unit funciona de manera que tu, si vols un diputat, has de guanyar una petita cursa electoral en una petita circumscripció i el que té més vots passa a ser diputat, no estan en una llista, i això el que vol dir és que tu, per exemple, el Reform UK ha guanyat en aquestes locals molts consellers amb el 29% dels vots, el 28% dels vots. Ens podríem trobar que els laboristes només han de perdre un cert percentatge petit de vots per ser completament eliminats del mapa, i una mica el mateix amb els conservadors. Per tant, això és una por que tradicionalment ha mantingut els grans partits del bipartidisme al lloc, però ara podria tenir l'efecte completament contrari.
Ho deixem aquí, però és que, clar, és que estàvem mirant ara quants primers ministres diferents ha tingut el Regne Unit a l'última dècada, i vas, des del 2016, Theresa May, 3 anys, del 2016 al 2019. Després ve Boris Johnson, que dura 2 anys i escaig. Després Liz Truss, després...
Dura un mes.
Un mes. Rishi Sunak, un parell d'anys. I ara estem amb Keir Starmer, que porta 2 anys més. És a dir, amb 10 anys, aquesta gent, o vosaltres, heu tingut 10 primers ministres diferents. Poca broma, eh?
Starmer, sí, sí. Ja porta un any que sembla un zombi, eh?
Per això t'ho dic, vull dir que anireu pel sisè. Riu-te'n de Pedro Sánchez, que mira, des del 2018 i bé, seria el laborisme a l'espanyola, no? Vull dir, d'alguna manera.
Sí, sí. És que jo aniria més, t'argumentaria que tot el que té Pedro Sánchez és el que li falta a Keir Starmer.
Una abraçada ben forta, Ion Sindreu, cap a Londres, avui amb aquest anàlisi ràpid d'aquestes eleccions municipals al Regne Unit, que tenen conseqüències segurament també pel primer ministre ben aviat. El tema del visum...
No volies parlar del visum?
Ho farem un altre dia, perquè és que tinc massa fronts oberts avui. Ion, una abraçada, que vagi bé el partit. Fins ara.
L'espíritu de Juanito, t'entra pel flanc dret.
Salut, una abraçada, cuideu-vos.
Vinga, vagi bé.
4 minuts per les 11. Agafem aire, pausa i continuem el suplement, tornem a connectar amb Tenerife, però és que aquesta propera hora de suplement també canviarem de registre i, atenció, sentirem una conversa que hem enregistrat aquesta setmana deliciosa entre una de les parelles més glamuroses de casa nostra, són la model Martina Klein i l'extenista Àlex Corretja. La seva història d'amor, ara que són ambaixadors també, demà del People in Red que es fa a Barcelona, aquesta gala benèfica. Es prodiga un poc pels mitjans, però avui han volgut compartir la seva història al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
012, la millor resposta.
Confirmat? M'han robat el mòbil.
Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
Tens raó.
Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a La Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat.
Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Si jo fos pescador...
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.